A Ràdio Maricel, a cel obert.
¿Se puede saber? ¿Es que no lo entiendes? Si se prende fuego la película, con lo pequeño que eres, solo con una llamarada y ¡boom! Te conviertes
en un trozo de carbón.
¿Pero qué lengua más larga tienes? Cualquier día te la corto. Como la película. Cuando devolvamos la película, querido del demonio, eres peor que una lapa.
¿Y entonces por qué no has empalmado estos cortes de las demás películas,
Pues... porque a veces no encuentro el punto justo y no puedo hacer nada, y se quedan aquí. Además, da igual, se besan demasiado.
Si da igual, puedo quedarme con algunas.
No, ven aquí, ven. ¿Quieres dejarlas? Antes de que te dé una patada en el culo, vamos a hacer un pacto. Todos esos cortes son para ti, te los regalo.
Gracias.
De nada. Pero primero, no quiero verte más por aquí. Y segundo, te los guardaré yo, ¿entendido?
¿Cómo que?
Así me gusta. Y ahora piérdete de mi vista.
No us hauran reconegut aquest diàleg. I això que la pel·lícula és relativament nova. Qui li hauria de dir, però, en Cisco Bordaria, com a tants d'altres, que una pel·lícula relativament nova despertaria tantes sensacions en la seva vida? Cisco, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Això és Cinema Paradiso.
Sí, hombre.
I és, com dèiem, relativament nova.
Sí, és de l'any 88-89. Jo la vaig veure amb una sessió especial que ens van fer pels en aquell moment, jo portava el cine Retiro. Ens van fer una sessió especial presentant-nos una pel·lícula que es deia Dos seductores, una cosa així, i de sorpresa ens van portar aquesta pel·lícula en italià, que vam sortir del cine quasi bé tots plorant.
D'acord. Perquè què va passar amb aquella projecció? Poc que t'ho esperaves, això, no?
Home, ningú s'ho esperava. O sigui, tothom anàvem a veure Dos seductores, que era una pel·lícula que estrenava la Laura en Films en aquells anys, l'estrenava ja properament, i allò que et fan feien els empresaris, et donaven unes invitacions perquè anessis a veure, perquè la programessis, etc etc. I quan va acabar la pel·lícula, va sortir el senyor Llorenç, va dir, abans de que surti ningú de la sala, tornis a sentar, perquè ara els hi donarem una sorpresa, una pel·lícula que és italiana i la veuran en italià, etc etc. I ens va projectar al Cinema Paradiso.
De Giuseppe Tornatore.
De Giuseppe Tornatore.
Amb aquesta banda sonora tan sensacional.
És de l'Ennio Morricone.
Això mateix.
És una banda sonora que és de l'Ennio Morricone, que és el que sempre fa pel·lícules de l'oest o de gàngsters, en canvi té una banda sonora realment esplèndida.
D'acord. I deies més o menys que tots veu sortir amb els ulls vidriosos. Per què?
Perquè la pel·lícula és el que és el decliu del cinema. De fet, en un poble, o sigui, hi va haver una persona fa molts anys, a mi un sitgetà, que em va dir que el cine s'acabava als pobles i que les capitals continuaria com a espectacle, diguéssim, gran. I a més encara em va dir, diu, perquè a més tingués en compte, aquesta persona ja és morta, però ara és sitgetà, tingués en compte de que el cine no serà com ara, sinó que serà a base de disquet o vindrà per internet, diguéssim, per l'espai, quasi bé. I no
es va equivocar massa,
No s'ha equivocat massa, perquè realment és així, els poblets petits, nosaltres encara vivim en un poble que tenim la sort que en aquests moments, de moment, funcionen dos cines. Vilanova ja és un poble més gran i allà ja també en funcionen dos, bueno, un que té 12 pantalles, però vull dir, en realitat els poblets petits realment és el que els hi passa amb aquest Cinema Paradiso, que aquell cinema del poble s'ha convertit en un pàrquing o s'ha convertit en un mercat o s'ha convertit en una gran botiga
o s'ha tancat senzillament
però ha deixat de ser cinema. Queden encara alguns pobles que fan arts i màgiques, com diuen, que inclús fan rebaixes, que fan, no sé, però que funcionen. Per què funcionen? Perquè els seus empresaris se senten cinèfils de tota la vida i intenten no perdre diners bellugant al cinema, o sigui, buscant solucions.
La pel·lícula explica la història d'un cinema d'una plaça, d'un poble i de la relació que s'estableix entre un marrec
i un operador.
Un marrec que es fa gran precisament en el cine, i un operador típicament italià, d'aquells ferros, sí, sí, d'aquells eixuts, amb caràcter que al final acaba doncs gairebé afillant aquella criatura. Una història on apareix i recordàvem aquella estrena aquí que vareu poder veure. Per què? Perquè en la vida dels programadors hi ha més o menys un nexe comú. Qui sí. més qui menys ha començat sí. com en el seu sí. dia va començar sí, aquell, en Cisco Bordavia.
Jo sempre dic que sóc el nen de cinema. Per dir això, sempre veient, no sé, m'identifico molt amb aquest nen, perquè inclús en aquest llibre que l'altre dia que estava a presentar, hi ha un capítol que es diu Xerrades amb el porter. Jo potser no entrava a la cabina en aquells moments perquè era petit i l'operador pues, no coneixia de res, llavors eren panxos al retiro, eren panxos... Sempre parlo, quan jo parlo de petit, sempre parlo del retiro, perquè era el lloc on el meu avi em portava, ell prenia cafè i jo m'estava allà fora jugant sota aquell arbre que hi havia. I esclar, l'operador en aquells moments era en Panxo Sardí, no sé si tu no l'has arribat a conèixer... Era un senyor pues, que feia d'operador al retiro feia molts anys, però esclar, jo no el coneixia de res, però sí que em vaig arribar a conèixer i bastant, per no dir-te molt, el porter, que era l'Agustí Capdet, i que assentats en aquell arbre pues, parlàvem de cine, parlàvem de... Jo era petitet, era un marrec, o sigui, eren de llonces, són d'aquelles aficions. Jo sempre dic que perquè un cine funcioni, el que el programa, el que el porta, li ha d'agradar el cine. Si tu poses una persona... Que no agrada el cine, jo això et puc dir també que ho he viscut aquí a Sitges. O sigui, per exemple, jo des de l'any 68 vaig portar el retiro fins a l'any 90, perquè quan em va passar allò del cor vaig tindre que deixar-ho córrer, eh? Però jo he sigut una persona que m'ha agradat el cinema, i topat amb un senyor que era el senyor Benages, el del Rialto, que li agradava el cinema. Ell tenia, i era molt amic meu, o sigui, era un home que era la meva competència directa, però havíem arribat a fer una bona amistat, o sigui, inclús jo a vegades anava al Rialto, ell m'explicava coses de lo que havia de fer per no sé, per sortejar els controls de les pel·lícules, en fi, coses que ell a mi m'explicava, i érem la competència. En canvi, el Prado, jo sento dir-ho, però realment era així, no hi havia la persona aquesta que estimava el cine, un dia la portava un dia la portava un altre, potser el més dur de tots per mi ha sigut el senyor Gasó, ha sigut el contrincant més dur que jo he tingut portant cinema, fins al punt de que un dia jo vaig sentir una conversa sense, jo estava a l'Eco, amb un quarto de reixa aquí a l'Eco, jo estava allà dret, bueno, darrere jo tenia un petit escritori en aquelles èpoques, que feia els meus deures, feia les meves coses allà amb aquell petit escritori, i un dia al carrer, al res, davant d'aquesta reixa, el senyor Gasó va dir unes paraules amb una altra persona de Sitges i li deia, mira, el retiro ara l'ha agafat un nen o un noi, amb aquest tio jo me'l menjo i el desfaig. I si es descuida, sóc jo que el desfaig amb ell. I perquè vaig parar en un moment donat, vaig parar la cosa, perquè si no el Prado és que és tancat fa molts anys.
El llibre d'alguna manera, el llibre d'alguna manera explica com Sitges ha viscut des de entitats que han explotat cinemes sí. fins a empresaris que han muntat cinemes, com és el cas del senyor Benages.
Sí,
no?
sí, sí,
o sigui que Sitges ha viscut en la seva història dels cinemes modalitats d'explotació sí. de moltes maneres diferents, però en una època en què tothom anava al cine, no? En què era difícil no fer negoci amb el cine
sí.
quan tothom anava al cine perquè no hi havia gaires distàncies més.
No hi havia cap més espectacle. O sigui, la gent anava al cinema per costum, diguem-ho així. Tu si no anaves un diumenge a la tarda al cine, ja no era un diumenge a la tarda. I jo et puc dir, en el meu cas, de que jo un dissabte i un diumenge veia els programes dels tres cines. Jo me n'anava, que tenies que fer els teus números, i jo me n'anava, per exemple, al retiro un programa, el que fos, el deixava pel dissabte a la nit.
D'acord.
Llavors l'altre programa, els altres dos programes, es deixava pel diumenge a la tarda.
Es començava a les 3 o a les 4?
Començava a les 3.
A les 3,
èpoques. Llavors tu podies veure, per dir alguna cosa, el programa de si anaves al Retiro del Prado, perquè a les 8 el Prado i el Retiro tancaven perquè feien ball. O sigui, llavors desmuntaven tota la sala i feien ball, imagina't tu...
Les... Per tant, entre les 3 i les 8 es podien
Exacte.
Combinar els programes...
Llavors, tu el que tenies que fer era controlar els horaris, més o menys, perquè cada programa, jo tinc aquests programes antics, i quasi tots porten el programa, els horaris al darrere, llavors tu deies, bueno, jo me'n vaig al Retiro o al Prado, que sé que a les 8 acaben, pues a veure les dues primeres pel·lícules, perquè llavors hi havia programa doble, també. Llavors tu veies les dues primeres pel·lícules, que començava a les 3 i a les 6, 6 i quart, s'acabava, perquè les pel·lícules en aquelles èpoques, entre els talls una cosa i l'altra, duraven una hora i mitja, just no és diferent d'ara, que duren dues hores o dues hores i pico. Llavors, entre el que ens tallava la censura i les pel·lícules, que tampoc eren massa llargues, pues, duraven una hora i mitja normalment. Llavors tu comptaves, bueno, jo a les 6 surto del Retiro o del Prado, i llavors a les 6:20, 6:30, amb el programa que et deia l'horari del Rialto, te n'anaves del Rialto fins a les 10 de la nit i veies les altres dues pel·lícules. O sigui que en un cap de setmana, un tio que li agradés sí. el cine, es podia veure les 6 pel·lícules entre dissabte i diumenge.
I a casa no el veien fins al dilluns al matí, eh?
Home, a mi m'ha passat de nen, et puc dir la pel·lícula que era, feien la Canció de Bernadette, imagina't si fa anys, i una pel·lícula d'en John Ford que es deia Vell que gran eres, això ho explico amb l'altre llibre
sí,
que vaig fer.
A Pau del Retiro.
Era un dia d'alliberació, un dia d'aquests que era Festa Sitges, i feien aquest programa de reprises, El Retiro. Jo me'n vaig anar al cine a les 3 de la tarda, m'assento al palco, jo estava al palco de l'Eco, sempre anava al palco de l'Eco, m'assentava allà, i a les 12 de la nit els de l'Eco buscant-me com a bojo, jo estava sentat allà des de les 3 de la tarda, o sigui...
Escalfant que diré,
escalfant que diré.
I somiant amb totes aquelles pel·lícules. El Cinema Sitges va començar El Retiro?
El Cinema Sitges no. El Cinema Sitges no va començar El Retiro, ho explico en aquell llibre sí. molt bé. Va començar amb un cinema al Passeig de la Ribera, segons informacions que jo tinc d'arxius i coses, l'any 1898, si no recordo. Al Passeig de la Ribera, amb una petita sala que va durar molt poc. No he pogut trobar lloc el motiu del seu tancament, ni el dia que va tancar, però sí que he trobat la inauguració. Que l'explico aquí. I llavors, a partir del 1902, El Retiro va començar va començar a fer proves de cinema.
D'acord.
Però així en plan...
En plan d'explotació comercial.
En plan d'explotació comercial no va començar fins al 1908.
D'acord.
Que és l'altre llibre que jo tinc, que són els 100 anys
exactament.
Que comença aquí.
Ens deies, El Retiro l'any 1908, comença el cinema, per dir-ho així, Sitges en explotació comercial, al Prado ara fa 100 anys.
El Prado ara farà 100 anys, o sigui, he pogut trobar el lloc, és curiós, sé l'any que ha començat el cinema Prado, però no he trobat, si és com El Retiro, sí, perquè a més tenia el programa, jo tenia dintre de l'arxiu del Retiro hi havia el programa de la inauguració que va ser el 7 o 8 de març del 1908, ja ho dic bé. En canvi no he pogut trobar lloc la inauguració del Prado, sé que va ser el 1911 perquè ho he trobat en algun puesto, però la data d'inauguració no l'he pogut, això és com aquell cas de diguem, l'Errol Flynn va estar a Sitges el 1955, però tampoc he pogut trobar lloc. I ara tinc una altra cosa per buscar-ho, que són els ecos d'aquella època,
si puc
trobar la data exacta en què l'Errol Flynn estava a Sitges. Yeah. Tothom sap que és el 1955, i seguríssim que va ser amb aquesta data, perquè jo ho vaig viure, jo hi era, però la data, allò si va ser el mes d'abril, o va ser el mes de juny, o va ser el setembre, no li puc haver trobat lloc. Però tampoc he pogut trobar lloc la data que es va inaugurar al Prado.
D'acord. Per tant, vam començar gairebé amb dues societats que explotaven comercialment el cinema. Abans de la guerra, Prado i Retiro, i no serà fins després de la guerra quan aquests dos cinemes s'hi afegeixen d'altres.
El Victòria
és una aventura d'un senyor il·lusionat també.
Sí, el Victòria és un senyor il·lusionat amb cinema. Com se deia? Freixes.
Sí.
El senyor Freixes, un senyor de Sitges, avui en dia té la seva família, la seva filla encara continua, i es deia el cinema Victòria perquè sa filla va posar-li el nom de sa filla, es deia Victòria per aquest motiu. Va ser la idea d'un senyor que, per lo que sigui, va comprar els terrenys del Rialto, el que després, després va ser el Sixe, perquè sapigueu on és això.
Carrella de Cuba.
La
meitat del que seria després el Rialto.
Va ser la meitat del que seria després el Rialto. I va fer un cinema que no va tindre sort per diverses coses. Jo hi havia estat, jo allà hi vaig veure Bambi, el 1948, Bambi, la primera vegada que es feia Bambi Sitges.
Es va fer el Cinema Victòria.
Era un cinema que era molt fred, no tenia calefacció, anàvem estufes. A més, no tenia el pis com el Rialto, o sigui, era només planta baixa.
D'acord.
Era un cinema relativament incòmode, fred. Va fracassar, aquell senyor... aquí podríem afegir-hi altres motius familiars, va tindre que marxar de Sitges, va deixar, i llavors va passar amb el propietari de lo que era el Rancho, i aquell senyor va fer el Rialto.
Entesos.
Que aquí sí que s'ha de dir que ell em va fer el que jo sempre he anomenat la bombonera del cinema sitgedans. Ha sigut un cine que malauradament no n'hi ha hagut mai més cap com aquell. El Retiro ha estat un cine que es cagant, però quan tu compares, buscant l'època i buscant el moment, El Retiro, quan es va estrenar, també va ser un cine, però avui en dia El Retiro necessitaria també una reforma, perquè esclar, ja han passat quasi 40 anys d'aquella feta nova del Retiro,
de l'any 70.
El cinema Victoria i el cinema Rialto, quan es va inaugurar, era el que podríem dir un cine de capital, amb el seu gran vestíbul, amb les seus pisos, amb les seves escales, amb les lluminàries que s'encenien i s'apagaven. O sigui, era un cine fet per un empresari que tenia 20 i pico de cines i sabia el que era. Ja som en Mallor, i li agradava el cinema.
I arribarem al cas d'en Benages, però després de la guerra, en aquest moment en què el cinema és la distracció de tothom, parlàvem del Victòria, però el Patronat també es va fer cine, el carrer Bonaire també es va fer cine.
El carrer Bonaire, un cine a l'aire lliure, és un cine que jo sempre en dic, quan aquí el llibre també ho posava, un cine polivalent, perquè servia de pista de...
D'hoquei, em sembla que...
Pista per jugar a hoquei, servia per fer, a vegades havien fet coses de lluita lliure o de boxe, i a més servia de cine. Era el cine que l'empresa que el portava el va fer més que res, perquè quan el Retiro, ells tenien llogat el Retiro, que era l'empresa sitgetana, López, Llençó, Masó, o sigui, els tres personatges eren tres cunyats, ells tenien aquesta empresa, i llavors ells, quan el Retiro, tenien llogat el Retiro, quan el Retiro tenia que fer un ball a l'estiu de lo que fos, allò que cada diumenge, en aquelles èpoques que feien molts més balls que ara, i els veïns no es queixaven, perquè eren sitgetans, i ara la majoria ja no són de Sitges i tots es queixen, però en aquell moment, com que eren sitgetans, sabien el que era el Retiro, el que era el Prado, no es queixaven, i es feia un ball, i va arribar un moment que era diari, o sigui, t'haig de dir que era arribar.
Llavors, quan es feia ball al Retiro, feien cinema bon aire.
Llavors va arribar un moment que aquesta empresa es trobava que els diumenges o els dissabtes no podia fer cine, perquè li feien, llavors en aquelles èpoques no hi havia refrigeració, el local de dintre passaves una calor que era massa, doncs llavors van idear fer el cine al bon aire. I aquell cinema, que era un cine també molt arcaic, podríem dir així, però els hi treia les castanyes del foc perquè ells feien el seu cinema en aquella sèrie.
Per les joves generacions, aquest cinema es projectava en un solar, en un espai, on ara hi ha dues discoteques.
Exacte.
Aquestes dues discoteques d'en Bingai, que hi ha el portal de la casa enmig de totes dues, doncs aquell era el solar on es projectava el cinema Bonaire.
No és que fos molt gran, però aquelles 300 o 400 persones hi cabien.
D'acord.
A més, tenia al fons un tros que era com un bar, d'una barra de bar, que havia portat en Juan Ramon, o que el senyor Juan Ramon,
que després va portar la Bodega al carrer Sant Francesc.
Ell portava aquell bar. En fi, era un cinema petitet, però que tenia les seves...
El seu interès.
El
Patronat va començar a fer cinema també després de la guerra?
El Patronat, a l'aire lliure, el Patronat va començar, jo tinc el programa del dia que va obrir el Patronat,
també consta
aquí,
en el llibre, tot el que us estem dient.
Tu em vas fer una pregunta d'una pel·lícula que es va estrenar al Código, el Codicia de l'Or, un nom així, la pel·lícula és alemana, no és una versió americana, com comentaves un dia per Facebook, El Patronat va començar, el Patronat també era un local que tenia, que hi havia al carrer Sant Gudenci, molt vell, molt arcaic, un senyor l'any 18 el va fer per l'Acció Catòlica d'aquella època, el va regalar, i l'any 50 hi va haver una reforma important, però també va ser un cine bastant desgraciadet, per el mateix que dèiem del Victòria. Si era un cine que no tenia calefacció, també anava amb estufetes, passaves més fred que un torero, o sigui, tot això també ho explico en aquest llibre, o sigui, són coses que dius, era un cine que sí, que feien cine, bastant bones pel·lícules, el havia portat, en aquelles èpoques va començar com a cine Patronat, sinó que va començar com el cinema de les joventuts d'Acció Catòlica, un nom així ens portava aquell cine en aquell moment, després va passar a ser Patronat i es va associar amb el Prado. Prado sempre ha sigut un cine que ha anat associat o amb el Rialto o amb el de Llonses, ara va amb una empresa, o sigui, un cine que també ha anat sol, però ha sigut molt poques vegades. Va ser a partir de l'any 68 o així, quan el 69, abans, a partir de principis dels 60, quan es va separar del Rialto, que va anar uns anys al Prado sol. Programaven
sí.
Que va coincidir amb la meva competència, va ser una de les meves competències, amb aquests personatges que a vegades parles de qui són els més durs i els més tous, però sempre ha sigut un cine que ha anat, i també es va associar amb el Patronat, i llavors ells dos anaven fent una temporada fins que va sortir el cas del Rialto. Es va aparèixer el Rialto nou i llavors sí que el Rialto s'ho va menjar tot. D'acord. Fins a un punt que el Rialto va arribar a portar tots els cines de Sitges, o sigui, inclús el Retiro, que en aquella època va, o sigui, es va menjar l'empresa aquesta que era sitgetana i que havia funcionat molt bé, però el senyor Benages era un professional del cine i se'ls va menjar totalment.
D'acord, o sigui que a vegades aquesta frase que diuen, doncs bé, algú ha vingut de Barcelona i s'ho han dut, doncs Benages, en aquest sentit,
Benages era un professional,
professional i va dur la gestió de tots els cinemes sitgetans, de Retiro, Prado i Rialto.
Va començar pel Prado, va continuar pel Patronat a l'Aire Lliure,
sí.
El Prado, el Patronat ja va tancar el cap de poc temps, o sigui, ja no el va veure, no va funcionar massa amb ell, ell no el va tindre mai, però perquè va tancar, i a finals dels anys 50, potser a principi dels 60, va ser quan es va també menjar el Retiro, o sigui, se'l va fer seu tant ell, a l'Aire Lliure no, perquè en aquells moments ja hi havia també el ball diari de cara al turista, o sigui, estem parlant de les èpoques que el turisme de llavors, aquest turisme
era un continu cada dia,
el cine,
no?
El Prado, l'Aire Lliure se'l va menjar als balls del turisme i a continuació, al cap d'uns anys, li passava el mateix amb el Retiro, l'Aire Lliure parlem, però els locals tancats se'ls va quedar totalment la cabica, o sigui, els programava tots.
D'acord, durant aquella època els sitgetans veien el que veia la resta d'Espanya, no? Allò que arribava, que més o menys arribava, o allò que arribava censurat, o allò que...
No, o sigui, nosaltres aquí s'ha de dir, i això també inclús jo puc ensenyar programes, pel·lícules que s'han estrenat abans que a Barcelona, tant per part del Retiro, perquè tinguem en compte que el Retiro, un d'aquests tres cunyats, era el gerent de la Hispano Fox Films, o sigui, de la 20,
de la Fox,
per dir-ho d'alguna manera, a Barcelona. I llavors ell, per exemple, per dir-te, la pel·lícula Tu i jo, que es va estrenar, que va ser un boom de cinema, que es va estrenar a Barcelona...
Parlant de mitjans dels 50, més o menys.
L'any 56...
Que és Cary Grant i la Deborah Kerr.
Es va estrenar al Retiro abans que a Barcelona, per motius de programació, que tenia que estrenar-se al Cursal, que era el cine on la Fox estrenava, en aquelles èpoques el cine, les pel·lícules, doncs es va estrenar primer al Retiro abans que a Barcelona. I com aquest en podríem, no sé, Arenas de Muerte, una pel·lícula amb John Wayne, o sigui, hi ha diverses pel·lícules que tant el Rialto com el Retiro havien aconseguit, o sigui que anàvem al dia de programació. No anàvem massa al dia, o sigui, anàvem al dia, però hi havia un factor, que era la protecció que el senyor Balanyà va implantar a Barcelona a partir dels anys 60. O sigui, tu no podies...
Aquesta és una història que moltes generacions no saben.
No saben.
Però o sigui, Sitges, bé, la resta de Catalunya no podia veure res que abans no hagués esgotat,
la
seva carrera comercial a Barcelona.
Després això va passar a la comarca de Barcelona Sol, avui en dia no existeix, ja fa anys que no existeix.
Avui en dia aquestes estrenes múltiples a tot arreu són moneda corrent.
Són moneda corrent perquè
però abans,
això
fins
ho
que...
han implantat els americans. Els americans van dir, escolti, jo quan estreno una pel·lícula a Amèrica l'estreno en 3.000 cines a l'hora. I esclar, fan així un rup, recullen, i després ja poden venir vídeos, ja pot venir el
que
vulgui.
No?
I esclar, diu que a Espanya ens trobem que jo l'estreno a Barcelona i no la puc fer ni aquí ni allà, ni allà. I els americans van implantar, o sigui, van treure aquesta...
D'acord.
Però,
èpoques... fins aleshores, fins que Barcelona no havia esgotat, per dir-ho així, l'explotació d'aquella pel·lícula, no la podia veure?
No la podia veure. O sigui, jo et puc explicar un cas molt, molt clar meu, o sigui, de la meva època. La pel·lícula ET. ET va ser un boom. En aquelles èpoques va
ser... Estem parlant de 30 anys,
sí,
o 82.
Sí,
estem parlant 80-82.
I jo, la vam fer un Nadal, i la vaig que fer 15 dies, perquè la casa em va obligar, Nadal i Cap d'Any, o sigui... Però la vaig fer al cap d'un any i pico d'haver-se estrenat a Barcelona. I la gent això no ho entenia. I tu no la podies fer, no la podies fer perquè aquest senyor...
T'exposaves a una...
No donava el permís perquè tu la poguessis fer. En canvi, hi ha un altre cas, que és el Tiburón. El Tiburón és una pel·lícula que ha fet, aquí a Sitges, ha fet barbaritats de gent. Tu mateix en parlàvem l'altre dia, que la cua arribava...
Era horrorós, el cap de la vila.
Sí,
la caixa per a
més. Més llargues que les cues del Fantàstic. Però per què es va fer? Perquè jo vaig tindre la sort, per dir-ho d'alguna manera, vaig conèixer, tenia molta amistat amb el nou gerent de la Paramount, un senyor que renaixava aquí a Sitges, es deia Romero, té una filla casada a Sitges, i aquest senyor, doncs jo amb ell tenia molta amistat, tot i siguent ell un jefasso de la part, amb jo siguent un simple de llonces, sempre me'n recordo que parlava en castellà, sempre em deia borderia, em parlava en castellà ell, i parlava català perfecte, però quan em cridava sempre em deia borderia, així en castellà. I aquell home, doncs un dia sopant, vam anar perquè sortíem a sopar algunes vegades, em va dir, jo li vaig dir, escolta'm, deixa'm el Tiburón, collons. I ell em va dir, mira, si tu me prometes, perquè quan feia parlava de negocis parlava en castellà. Si tu me prometes de que no vas anunciar-lo en ningún sitio, nada más que en tus carteleras de aquí, yo te dejo el Tiburón I efectivament, i el Tiburón va ser una pel·lícula que Sitges la va veure abans que ningú, sempre
sí.
I és clar, va ser un èxit, bueno, rotund i bàrbaro, eh?
Mm-hmm. En el llibre no només es parla d'això, sinó d'altres èxits del cinema espanyol, d'Estelita Castro, de Sarita Montiel, de quan va venir, etc, d'Errol Flynn, també així de vetllada, però en dos moments especialment dolorosos. Un, el que fa referència a Benages, precisament, i aquesta relació que ens comentava en Cisco Borderia, i quan el Rialto es veu en l'obligació de tancar...
Sí, per mi han sigut dues. El capítol ja t'ho diu molt clar. Han sigut dues de les coses. Jo també es pot explicar, un any, llavors el senyor Bernès era vicepresident del Retiro, el Rialto ja estava tancat, i ens van convidar, per dir-ho d'alguna manera, l'Illo, el pintor, que era el que tenia les claus del Rialto, perquè la família vivia a València, o sigui, els propietaris vivien a València, i ens va autoritzar anar al Rialto a veure'l per si el Retiro el volia comprar. Demanaven 12 milions de pessetes, que aquí ha sigut la gran cagada dels ajuntaments d'aquest poble, que mai han pogut quedar-se amb el Rialto, i en canvi és un local que està allà tancat, perquè aquell que diu encara no han obert ni els pisos, fa 30 anys i allà s'està morint de fàstic quan hagués sigut un local.
Allò era mitjans del 70, no? El Rialto va tancar el 73.
73, però això que t'estic dient era el 74.
D'acord. 12 milions de pessetes l'any 74.
12 milions de llons, vam anar nosaltres al Rialto a veure, en Bernès i jo, i ens vam plorar quasi bé de veure el Rialto com estava. S'ha de dir que 30 anys després, ara l'han tirat a terra. I el dia abans, o sigui, l'últim dia que el senyor que el tenia llogat treia tots els trastos de dintre, que ja estava buit completament, jo, la meva dona i una amiga, tots tres vam passar pel carrer, anàvem al mercat i vam veure el Rialto obert. Jo sabia que l'estava buidant, perquè durant molt de temps jo havia treballat dintre amb coses de manyeria, havia fet coses dintre per l'empresa que ho tenia. I vam entrar i ens van permetre entrar dintre. I heu de tindre en compte que el Rialto estava buit ja d'estanteries, estava com el dia que es va tancar. Inclús hi havia l'última fila de butaques de dalt al pis, encara
posada.
Clar, tu veus això i dius, com es pot deixar perdre? No per cinema, és que ja no diem per cinema. Aquest poble, per 12 milions que ens demanaven el Retiro, l'Ajuntament d'aquella època no podia comprar aquell local, perquè avui en dia ja ho saps que no saben on caure i han d'anar als Retiros, a Prados, buscant el que puguin per fer les seves coses. Tindríem un local a Sitges i es va deixar perdre 30 anys d'aquella manera i ara l'han tirat a terra i ja ho veus com està. És un cas semblant que tampoc no en parlem del patronat, que també és per desjuzgat de guàrdia. El patronat és desjuzgat de guàrdia i han entrat entitats, i han entrat al Prado, i han entrat personatges, i han entrat joves, i han entrat gent, i al final què veus com ha quedat el patronat? Res. També després de 30 anys, bueno, ja veus com ha acabat l'assumpte. Mm-hmm. I no explico històries perquè...
I són el llibre.
Són el llibre.
I són el llibre, com a mínim, exposades, perquè són històries d'aquelles que...
Són coses que dius, com pot ser que un poble com Sitges deixi passar aquestes coses? Ja et dic, el Rialto és un local que jo no et dic que hagi de tornar a ser cine. Podia ser mil coses, però un local teatral, un local allò que dius... que pots fer, que et podies fer sobre, perquè avui en dia les lleis permeten edificar sobre, que de sobre podies fer, en fi, el que sigui. Ja no et dic que hagi de ser un cine, no? Tampoc. I en canvi es va deixar perdre llavors, i es va deixar perdre, l'últim ajuntament se'l va tornar a deixar perdre, amb paraules del mateix que ho portava, se'l va tornar a deixar perdre, dient que no interessava per res. Quan jo sé que se'ls hi va oferir, no parant, sinó a canvi d'una altra cosa.
El llibre també fa referència al Festival de Cine.
Sí,
òbviament, i aquesta és una història que el llibre només apunta. Els que siguin habituals lectors d'en Cisco Borderia ja ho saben, que l'Eco en Cisco s'ha explicat més que el que s'explica aquí, però bàsicament el resultat és el mateix.
Jo sempre soc del pensament, i us continuo siguent, de que sí, el festival s'ha fet molt gran, s'ha fet molt maco, s'ha fet molt gran, però Sitges no viu el festival. Quan no era tan maco, no era tan gran, no era tan bonic, Sitges vivia el festival. Vivia el festival primerament perquè els sitgetans anàvem al festival i anàvem un dia o altre, qualsevol gent que li agradés el cine anava un dia o altre a veure una sessió de cine. Ara tu vas a veure un festival i només veus gent amb motxilles, trajes, samarretes negres, i no veus ningú de Sitges. Això per primera. I després perquè al posar-lo aquí dalt al Gran Sitges, si va haver un alcalde que em va dir, diu, és que això també és Sitges, sí, d'acord, també és Sitges, però està a 2 quilòmetres de Sitges. I llavors tu, quan el tenies al poble, venia l'Antoni Perkins per dir alguna cosa, i el trobaves comprant-lo a la ferreteria Ruiz, o el trobaves. Ara, Qui veu un artista passejant per Sitges? Ningú. Vas al teatre allà a veure l'escenari, baixa de l'ascensor, surt a l'escenari, recull el que hagi de recollir, ascensor amunt i olvida-me que no és més santo. Aquí ha vingut Antoni Perkins i no l'ha vist, Antoni Curtis, i no l'ha vist ningú. L'altre dia em va dir, jo sí que el vaig veure que va vindre en un restaurant, bueno, va vindre en un restaurant, amb un cotxe, va per allà, va anar al restaurant aquell, van menjar i van tornar a agafar el cotxe cap aquí dalt. Que abans això no passava, abans Sitges vivia el festival. Vivia el festival amb el Brigadón dintre el Jardí del Retiro, que també va ser una equivocació treure'l d'allà, ja no ha fet mai, ha sigut el Brigadón, ja no ha fet mai més res, o sigui, encara que el facin el Vinamare, ja no ha sigut mai més el Brigadón, o sigui, el festival s'ha fet més gran. Que això li vaig dir també amb el senyor Jordi Serra, el dia que ell va dir que aquest festival passava allà dalt. Dic, tu faràs el festival més gran, però matarà Sitges. Em va dir que estava boig, però em sembla que no m'he equivocat.
El Caliu es referia, en Cisco, guardaria el Caliu.
Jo no em refereixo al festival. Dic, tu ho faràs més gran, i esclar, jo l'he fet més gran, perquè si és un festival, pues, cony, és un festival que ja ho veieu, que funciona. Però de què funciona? De canalla. O sigui, no és un festival que tu dius, té un glamour. Jo a vegades veig fotografies de Canes, per dir alguna cosa, o trossos de televisió de Canes, i em cau la cara de vergonya quan jo he estat amb una cluenda, i puc dir-ho clarament perquè ho he estat jo, amb una cluenda, que és el dia que tothom tindria que anar de gala, amb un festival, una cluenda s'hauria d'anar de gala. Recordem que els anys d'aquells que va començar tothom no podia, a la nit, no podia entrar al cinema si no portava trajo. Ara avui en dia és a Camp Pistracs. Però bueno, amb una cluenda d'un festival, al costat meu, la gent menjant bocates, les botelles com el Real Totodés, sí, l'altre dia corrent... Gran Sitges avall, per mi això és
l'ànima als peus.
L'ànima als peus.
Això s'explica en aquest llibre, ho hem de deixar aquí. Són 30 capítols, entre ells les anades a Perpinyà de les Caramelles del Retiro. També a veure cinema eròtic o d'art i assaig, com també es deia en aquella època, fent un eufemisme. Doncs tot això està en aquestes històries del cinema sitgetans que va sortir per Sant Jordi, que s'ha presentat aquest passat cap de setmana a la seu del grup d'estudis sitgetans. Com no, històries que, més o menys d'una forma més simple, més concisa, cada divendres en Cisco Braderia ens porta també en la seva agenda. Cisco, gràcies.
Gràcies a tu.
Sort o no amb el llibre i amb el proper.
Gràcies a tu per la presentació que em vas fer, que va ser realment doncs, esplèndida.
Ara esperem el tercer, perquè hi haurà un tercer.
Esperem.
Sí, segur que sí. Gràcies, Cisco.
Gràcies a vosaltres.